Aquesta mitjanit, el Canal 33 s'estrena el documental Una llengua que camina. Es tracta d'una coproducció de VilaWeb i de TV3, dirigida per Amanda Gascó, on s'hi fa balanç dels 25 anys d'ensenyament en català a les escoles del País Valencià a través de la visió de 5 protagonistes. Avui aquí al Diacrònics en parlem amb en Vicent Partal, director de VilaWeb. Vicent, bon vespre i benvingut al programa.
Hola, què tal? Com esteu?
Doncs bé, nosaltres bé, i suposem que tu també, molt enfeinat, no?, amb tota la moguda de presentacions i preestrenes del documental.
Sí, em pilleu així al mig del carrer, que n'hi ha una miqueta de soroll, però movem-me molt presentant-lo, sí.
A veure, per aquells que ens estan escoltant, què veuran exactament aquest vespre al Canal 33? Vicent, què expliqueu a Una llengua que camina?
Bé, Una llengua que camina és un documental que el que pretén és sobretot reflectir una generació de valencians que ja han estat educats en català a l'escola i com el paper de l'escola valenciana és fonamental a l'hora de crear un país diferent, en aquest sentit, un país molt més normal, molt més quotidià, que també pensem que molt sovint des del Principat no es veu. No? És un retrat de 5 personatges, bàsicament. Un és molt conegut, que és el Xavi Sarrià, el cantant del grup Obrim Pas, un altre és Diego Gómez, un mestre de la Ribera que ha estat responsable precisament del moviment Escola Valenciana durant molts anys, també Gerard Pitar, que és un metge de Castelló, Mari Iglesias, que és una periodista d'Alacant, i Dariana Grosna, que és una emigrant romanesa que és voluntària lingüística pel valencià. A través de les seues anècdotes quotidianes, es veuen imatges molt de la seva vida privada, del que fan cada dia, doncs intentem mostrar aquesta realitat valenciana que també existeix i que el País Valencià també es viva i que sovint no es veu d'una forma fàcil, especialment al Principat.
Segurament des de Catalunya doncs, tenim una idea molt clara de com és la implantació d'aquest model lingüístic d'ensenyament aquí a Catalunya, però és el que dius, hi ha aquest desconeixement sobre com s'implementa al País Valencià. Quines són les principals diferències?
Bueno, hi ha una de fonamental. La llei d'ús i ensenyament del valencià, que és la normativa que regula la introducció del català a les escoles, a diferència del Principat, estableix l'existència de dues línies d'ensenyament que els pares trien si prefereixen ser ensenyats en català o si prefereixen ser ensenyats en castellà. La realitat quotidiana d'això fa que la Generalitat Valenciana, especialment des de l'època en què governa el PP, ha portat una política no de promoció de les línies en català, sinó d'obstrucció de les línies en català. I al davant d'això hi ha hagut un moviment popular fortíssim, que és el moviment d'Escola Valenciana, que és el que ha fet perdido d'alguna manera de conselleria en l'ombra o de conselleria alternativa. Des d'Escola Valenciana es fa, per exemple, coses que són inaudites de pensar al Principat, no? Aquest mes de setembre, per exemple, la campanya d'informació de matriculació la fa Escola Valenciana, no la fa la Generalitat no en fa cap, no? I en canvi Escola Valenciana fa una campanya informant els pares de com matricular-se, etcètera, etcètera, no? Escola Valenciana reuneix centenars de milers de persones cada any en les trobades d'Escola Valenciana, que són grans festes que es fan en diferents comarques. De fet, el documental arranca en una d'aquestes trobades on es comparteixen escenes tots els protagonistes i és un moviment cívic d'un abast impensable al Principat. És a dir, així baix, per una banda tenim una Generalitat que en contra, però per una altra banda tenim un moviment popular de defensa de la llengua a l'escola que és molt més potent i molt més fort, per exemple, que el que n'hi ha al Principat ara mateix.
I, o sigui, que la idea que ens queda, aleshores, del que ens has explicat és que els pares que vulguin escolaritzar els seus fills en català, aleshores han de ser ells que per pròpia iniciativa, no?, es moguin i busquin aquesta informació.
Sí, bé, el que ha passat, estem parlant ja de 25 anys d'això. És a dir, el que passa és que ja n'hi ha, en la majoria de poblacions, línies en català superconsolidades. De fet, n'hi ha poblacions tan pròximes a la ciutat de València com pugui ser Picanya, a l'Horta Sud, una ciutat important, on de fet ja no n'hi ha cap línia en castellà. És a dir, ja tot l'ensenyament totes les escoles del poble, tot s'ha catalanitzat, no? Mm-hmm. Però la Generalitat hi posa entrebancs. N'hi ha una comparança que jo crec que és important de fer. Al Principat n'hi ha hagut tres famílies que s'han queixat del model lingüístic del Principat i uns tribunals que les han atès.
Sí.
Al País Valencià, enguany només, n'hi ha hagut 172.000 alumnes que han demanat fer l'ensenyament en català i no han pogut. Aquesta és una diferència important. Al País Valencià, cada any, el 60% de forma sistemàtica els últims anys, el més del 60%, 60-65% dels nous alumnes que entren a l'escola demanen fer l'ensenyament en català.
I d'aquest tant percent?
I d'aquest tant percent, com a màxim, l'any que ha sigut millor, un 30% aconsegueix fer l'ensenyament en català.
La meitat de les demandes.
Sí.
Déu-n'hi-do. Vicent, a part de l'ensenyament, a la resta d'àmbits, quina salut té el català al País Valencià?
Bé, un poc el documental tracta diversos temes, és a dir, el Gerard Pitar, per exemple, que és metge, parla de la medicina, la Mari Iglesias d'Alacant, que em sembla que me l'ha oblidat abans,
sí.
Parla del periodisme, és professora de la Universitat d'Alacant. Jo crec que al País Valencià n'hi ha una realitat ambivalent, és a dir, com que el país oficial fa el mínim justet, per entendre'ns, el que és més visible són les iniciatives privades, no? Les iniciatives de la societat civil o, per exemple, les iniciatives d'empresa. Jo sempre poso un exemple que és per a mi molt gratificant. El meu poble a Bétera, avui en dia, és un poble de 10.000 habitants, un càlcul que va fer l'Ajuntament fa poc, la majoria de les empreses han rotulat en català els seus establiments. Però, clar, la diferència és que aquí ningú els dona una subvenció per fer-ho i clar, ningú els anima a fer-ho, no? I malgrat això, la majoria de les empreses del poble usen el català com a llengua de relació amb els veïns, no?
El que passa és que si heu d'anar tirant d'això, no?, de la bona fe de la gent i d'iniciatives privades o particulars, això, quin futur té?
La bona fe de la gent és inesgotable.
Per sort.
No, jo crec que el documental això també ho retrata, és a dir, som molts els valencians que no estem disposats a donar ni un pas enrere en aquesta qüestió i jo crec que això ens fa molt forts. Això és inesgotable. Això no em preocupa. Si a més, un dia aconseguim tindre un govern que ens doni suport, millor, però a mi no em preocupa. El País Valencià el defensem els valencians.
Segurament millor que vosaltres no el defensarà ningú. Estava pensant que és una incoherència o injustícia o no sé com qualificar-ho, que un reportatge així, vosaltres mateixos a través d'una televisió pública com és TV3, no el pugueu veure.
Sí, és absurd.
És absurd, directament.
És una situació paradoxal. En un reportatge sobre el País Valencià, precisament no es pot veure al País Valencià a través d'una televisió que els valencians reivindiquen poder veure. És absurd, per sort, doncs, en fi, hi ha la tecnologia, TV3 a la carta, així que no la poden prohibir i, per tant, es pot veure també a través d'internet. Ahir va haver un acte públic a València, un saló gran amb 400 persones, un gran acte d'una preestrena del documental que evidentment va tindre un component també de reivindicació, com era lògic d'esperar, i de nou hi ha el tema del voluntariat, és a dir, ara mateix no sé dir-te-ho exactament, però em sembla que ja n'hi ha programats com uns 50 passis del documental en cinemes i sales de totes les comarques valencianes. Bueno, arribarà d'una forma o una altra, també n'hi ha previst una tirada en DVD i, per tant, arribarà d'una forma o una altra.
I no heu tingut entrebancs per aquests passis de la pel·lícula, etc., no? Entenem?
No.
D'acord. Bé, el documental Una llengua que camina, aquí al Principat el podrem veure aquest vespre a la mitjanit al Canal 33, com deies també a la televisió a la carta, per internet ho podem veure, i a més també es repetirà els dies 10 i els dies 13 també al Canal 33. Esperem que sigui un èxit. Vicent, a part d'això, ja per gairebé acomiadar-te, volíem fer un petit canvi de tema i demanar-te un comentari sobre el nostre mitjà. L'estem entrevistant des de Cugat.cat, en Cugat.cat en els darrers darrers, les darreres dades de l'Oficina de Justificació de la Difusió, doncs s'ha consolidat com el diari electrònic d'informació local en català més llegit. Jo et volia demanar, si el, primer de tot, si ens coneixies o si has visitat algun cop el nostre diari.
I tant com vos conec.
I què opines del nostre diari, bueno, de la nostra plataforma, perquè de fet és televisió, ràdio i diari electrònic?
Sí, jo penso que això precisament és el factor determinant. A mi m'agrada molt aquest concepte de plataforma que feu servir, aquesta nova manera d'adreçar-se als ciutadans a través de múltiples eixides, de múltiples canals. Jo crec que això és un gran encert de Cugat.cat, que també obre la porta, em sembla a mi, un poc a acabar amb algunes situacions una mica exagerades que estan passant, no? A mi em sembla que el model de Cugat.cat és un model sostenible, un model raonable. A mi m'agrada dir, per exemple, que m'agrada explicar que Copenhagen no té tele local, no? I en canvi aquí al Principat n'hi ha models bastits per ajuntaments que són francament exagerats, no? De comunicació local, que no són sostenibles. I jo el que més m'ha agradat sempre del model de Cugat és la seva sostenibilitat. És un projecte sensat, és un projecte eficaç, és un projecte que el feu bé, perquè jo vos dic que amb regularitat i m'agrada com ho feu, i per tant que jo crec que té molt de sentit i que jo l'aprecie en el valor que té.
Creus aleshores que hauria de ser el model a seguir per d'altres mitjans locals, tot i la dificultat d'engegar un portal així?
Sí, bueno, a mi això no em toca dir-ho, això en tot cas cadascú ho dirà en el seu poble, no? Però a mi em sembla un model de referència, em sembla que és un model de referència.
Bé, a part, ara faig un petit comentari també respecte al teu programa L'Internauta, si no m'equivoco, ara també es passarà per ràdios locals aquí al Principat?
Sí, ja s'està passant, no només al Principat, n'hi ha, ara mateix n'hi ha, crec que són 25 emissores, sí, que l'estan emetent, que ja l'estan emetent, també al País Valencià i a les Illes, és a dir, a tot arreu.
Bé, i ara sí, per acabar, Vicent, no et voldríem deixar marxar sense que ens facis un petit comentari sobre la notícia de les darreres hores, la mort del fundador d'Apple i de tantes més coses, de l'Steve Jobs. Vicent, què creus que significarà la mort de Jobs per la tecnologia i de fet per el món de la cultura?
Bueno, a mi el que em fa pena un poc de la mort de l'Steve Jobs és que m'agradaria que haguera seguit inventant 20 anys més, no? Perquè
sí,
estic segur que la creativitat que ha demostrat canviant totes les indústries en les que s'ha posat, amb 20 anys més de temps ens haguera portat molt lluny. Jo el sentiment que preval és un sentiment d'agraïment a una persona que ha sigut capaç de canviar la informàtica, de canviar, de crear, d'ajudar a crear la web, perquè el Next, una empresa seva, va ser sobre la qual es va crear la web, de canviar el món del cinema amb Pixar, el de la música amb l'iPod, el de la telefonia, el de la publicació i l'edició amb l'iPad. És a dir, realment sembla impossible que una persona pugui haver canviat tantes coses en la nostra vida diària com les que ha canviat Steve Jobs, no? És una llàstima que la batalla contra el càncer no l'hagi pogut guanyar, però jo almenys a aquestes hores el meu sentiment és d'una immensa gratitud, perquè moltes coses de les que faig cada dia o no les podria fer o les faria d'una forma molt diferent si l'Steve Jobs no era segur capaç de crear unes màquines que ens han canviat la quotidianitat.
És cert. A part de gratitud, no et queda també alguna certa sensació com de buidor, de dir, i ara què? Hi haurà continuadors d'aquesta obra? Seran així de creatius, no?
A veure, del mateix nivell em sembla difícil, perquè realment és una personalitat extraordinària, no? Jo crec que un nou Steve Jobs tardarà molt en aparèixer, si és que mai apareix, no? Ara, jo pensé que primer la seva pròpia empresa, Apple, és una empresa preparada, amb gent capaç, que per tant jo penso que ens pot seguir aportant productes brillants, i després jo crec que Jobs, una part molt important que té és aquest canvi que provoca, és a dir, avui en dia parlar d'informàtica és com estrany, no? Perquè realment les empreses que abans diem d'informàtica ja han entès que són empreses que faciliten la vida a la gent, i això jo crec que és el llegat més important dels Jobs.
Vicent, doncs si et sembla bé ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per haver estat avui al Diacrònics de Cugat.cat i moltíssima sort en l'estrena del documental Una llengua que camina aquest vespre al 33.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, bona nit.